Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. La Generalitat lamenta la falta de planificació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i assegura que la manca de valentia l'ha portat a restringir l'aigua dels regants. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, admet que els regants tenen tot el dret a accedir a un model de regadiu responsable. Ha posat d'exemple la necessitat de modernització del canal d'Urgell i ha assegurat que el govern s'ofereix a sufragar el 60% del cost.
No només reivindiquem la modernització d'aquest canal, que és l'únic canal important i gran que queda per modernitzar l'estat espanyol, sinó que ens brindem com a govern de Catalunya a signar un conveni de l'estil que vam signar amb el de Pinyana, on la Generalitat hi posaria el 60% i tenim el pressupost, que són 138 milions d'euros.
Les comunitats de regants treballaran coordinades amb les cooperatives. També volen demanar assessorament a l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, per disposar d'eines i coneixements davant d'un escenari ara mateix molt incert. Resumim altres informacions destacades d'aquest divendres. Investigats el director i dos metges d'una residència a Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, per la mort de 55 avis durant la pandèmia. Tots tres estan citats a declarar davant del jutge aquesta tardor. Espanya és l'únic país de l'espai Schengen que continua sense reconèixer els passaports de Kosovo. Això malgrat que el Parlament Europeu ha ratificat l'acord per eximir de visats als kosovars que vulguin viatjar per l'espai lliure de circulació europeu. Madrid argumenta que és coherent amb la política de no reconèixer l'estat de Kosovo. La mesura ha d'entrar en vigor com a molt tard l'1 de gener. Una quarta part de la població mundial pateix inseguretat alimentària a causa del canvi climàtic que provoca més sequeres i inundacions. Així ho constata l'últim informe sobre el clima de l'Organització Meteorològica Mundial, que també alerta que els últims 8 anys han estat els més càlids des que hi ha registres, amb temperatures rècord als mars i amb l'acceleració del desgel a l'Antàrtida. Molt bones sensacions als llibreters de cara a la Diada de Sant Jordi d'aquest diumenge. Aquest divendres ja han pogut posar les primeres parades i de moment ja hi ha hagut molt bona resposta per part del públic. Segons el director general de negocis de la Bacus, les vendes fins ara ja estan un 30% per sobre de l'any passat. Una empresa catalana ha desenvolupat un robot quirúrgic per fer laparoscòpies que és més flexible, més fàcil d'utilitzar i més econòmic que no pas el reconegut robot Da Vinci, present a molts hospitals. L'empresa Rob Surgical acaba d'obtenir l'autorització per començar els assajos amb pacients que es faran a l'Hospital Clínic de Barcelona i després pensen verificar-lo en diversos hospitals catalans. Podria tenir l'aprovació definitiva d'aquí un any i l'empresa ha sorgit de la UPC i de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. El robot és compatible amb altres instruments quirúrgics, la qual cosa permet que l'hospital treballi sempre amb material d'última generació, un fet que ha destacat a Catalunya Ràdio Jaume Amat, director general de Rob Surgical.
A diferència d'altres plataformes robòtiques, no pretenem que l'hospital només utilitzi el nostre robot, que puguin utilitzar el robot en combinació doncs, de qualsevol torre laparoscòpica que tinguin, en combinació amb les seves unitats d'energia. Per un cantó, facilita als hospitals la incorporació d'aquesta tecnologia robòtica i, per l'altra banda, els hi permet que el robot sempre treballi amb la millor de les tecnologies o amb l'última de les tecnologies.
La intenció dels creadors d'aquest robot és produir-lo també a Catalunya en una planta que pensen ubicar probablement al Baix Llobregat. Temps ara pels esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit. L'Espanyol ha encadenat la setena jornada de Lliga sense guanyar a la primera divisió de futbol. Els blanquiblaus han firmat un decebedor empat a 0 a casa davant del Cádiz i continuen en llocs de descens. Això sí, els locals han tingut nombroses ocasions de gol, dos pals inclosos en la segona part. Luis García ha lamentat el resultat atenent els mèrits.
Ha sido una pena, ha faltado lo más importante. Creo que en primera parte hemos estado excesivamente nerviosos con el balón, la situación, todo. Creo que emocionalmente nos ha faltado un poco más de calma ese primer tiempo. Segundo tiempo sí que hemos estado muchísimo más calmados y generando multitud de situaciones de gol.
Aquest dissabte a Valladolid, Girona, amb novetats de Calens i Reinier i baixes de Borja García, David López, Tati, Castellanos i Bueno per als gironins. Diumenge el Barça comptarà amb De Jong i Pedri per rebre l'Atlètic de Madrid, però Dembélé continuarà fora per precaució. El femení blaugrana encara aquest dissabte el duel d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions, un Chelsea-Barça amb Ochoala i Clàudia Pina ja disponibles. Aquest divendres, parlem de tennis, han quedat configurades les semifinals del torneig Barcelona Open. Carlos Alcaraz, Daniel Evans i Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Musetis. I afegim que el Barça d'handbol continua intractable a la Lliga Sobal, tot i que ja és campió matemàtic d'unes setmanes ençà. 26a victòria en 26 jornades per als blaugranes després d'imposar-se 43-30 al Logroño.
Fins aquí les notícies.
Com som? Els que ens llevem ben d'hora, ben d'hora.
Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
I els que traiem ferro a la vida.
Nosaltres som els de l'última hora del matí de Catalunya Ràdio.
Com som els que som de tardes?
Moment de començar la tertúlia.
Els que no estem mai fora de joc. Tot costa.
Sònia Gelma, bona tarda.
I els que ens en fotem de tot? Com som els rebels de la casa?
Juliana, bona nit.
Bona nit.
I els que t'acompanyen allà on vagis.
Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio som així.
Sí.
Som la preferida entre el públic jove.
Pim, pam.
Som la més femenina.
Oh, i tant.
Som el referent digital i líders en podcast. 531.000 oients.
Gràcies i som.
A Catalunya Ràdio som així. Gràcies a tu.
Ets una persona gran? T'agrada divertir-te? Vols estar ben informat?
Fira Gran és la teva fira, on podràs gaudir de més de 400 activitats gratuïtes.
Fira Gran, del 26 al 28 d'abril, a la Farga de l'Hospitalet.
El Saló de la Gent Gran de Catalunya. Més informació a firagran.com.
El talent musical d'Eufòria arriba també en podcast. Les cançons que passen per Eufòria tenen una història que val molt la pena explicar.
Un podcast relacionat al voltant de la música que passarà a Eufòria cada setmana.
Eufòria, el podcast, amb Glòria Maurel i Leia.
No, pinta molt bé, és molt fort el que ve.
Cada divendres, en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Pensant, han posat una versió de Queen que no és el Freddie Mercury, dius no, al revés. El 1955 ja existia The Great Pretender. Oh, yes, I'm the Great Pretender. I és la cançó que ha triat la Sílvia per començar la finestra d'avui. Originalment, de The Platters.
Bueno, que consti que la puc desmitificar una mica, perquè l'existència d'aquesta cançó només respon a l'èxit que havien tingut poc abans amb una cançó que coneixeu molt bé, que era Only You. I van dir, no, ara farem Only You per tu. I llavors va entrar el representant, que era un senyor que es deia Buck Ram, i va entrar en un lavabo de l'Hotel Flamingo de Las Vegas i va sortir al cap de 20 minuts i diu, ja teniu la cançó. La va crear en el lavabo, no se sap fent què.
Amb el paper de vàter, no?
Amb el paper de vàter directament. Després, clar, va venir American Graffiti, Rock Around the Cloud i totes les pel·lícules on ha sonat.
Home, sí que noto una mica del ritme aquest d'Only You, realment. És una mica de fórmula, Bé, quines coses d'escollir.
Tots morts, els... Aquests plàters, tots han mort.
Vaja.
Ja no en queda ni un.
No en queda ni un. I aquest cop em tocava a mi triar la pel·lícula que anem. Tirem endavant. 27 anys, el 1982. Hi havia tan bones pel·lícules al 1982 que, de fet, Fenomena li ha dedicat tot un cicle a aquest any, a aquesta temporada. Per tant, no és broma. Per mi era impossible triar. I l'Àlex deia, no, has de triar una. Això és impossible, he de buscar uns vincles, alguna cosa. Alba, bona nit, què tal?
Hola, bona nit.
Doncs a veure... I vaig decidir fer això.
Que casa, telèfon.
¿Cuánto tiempo crees que lleva esto en el hielo? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí?
Caroline.
Enfádese con ella.
Soy papá.
Enfádese con ella o jamás volverá a verla.
Caroline, quiero que me contestes.
Dígale que si no le contesta la castigará, la pegará.
Oh, vamos, yo nunca he pegado a los niños.
Cariño, por favor, díselo.
Com a mínim, dos programes dobles. És a dir, què has identificat aquí, Alba?
Home, he identificat ET...
Has identificat a una senyora gran fent-se passar per ET,
sí,
pràcticament.
Sí, això mateix. He identificat la cosa.
Sí.
He identificat...
Què és aquesta música?
Això és...
Col·lapse.
Halloween. Halloween.
I abans de Halloween
hi havia... falta una, Poltergeist.
Halloween és del 82?
No, és la tercera part, però, aquí hi ha un programa doble, dos programes dobles. Per una banda, l'Spielberg director dirigia E.T., mentre es produïa Poltergeist al mateix barri on es rodava E.T. per tenir-ho tot ben controlat, si us hi fixeu, és la mateixa zona residencial, i de fet les males llengües diuen que va intentar imposar-se massa a la direcció de Toby Hooper. I per altra banda tenim a John Carpenter, que va dirigir La Cosa, però també era el productor de la tercera part de Halloween. Quina era la tercera part de Halloween? Es deia El dia de la bruja, no sé si la recordes, Alba, però...
Una miqueta, sí.
És l'única on no sortia Michael Myers, perquè, de fet, la idea de John Carpenter era crear històries de terror amb l'excusa del Halloween, però què va passar? Que el mite de Michael Myers va ser tan gran que és l'única que es va quedar perquè va fracassar i van haver de tornar a la saga original.
Però al fons has traït Scorsese, el rei de la comèdia! És de 82. Has traït a Conan el Bàrbaro,
sí,
que era del 82.
He traït a Rocky 3.
A Blade Runner.
Bueno,
i el que em sap més greu, on és Fiscarraldo? Fanny Alexander, el contracte del dibuixant.
Però escolta, que ho he dit, que quan vaig buscar pel·lícules del 1982 és que no hagués acabat mai.
És que et vull
mai.
Torturar, et vull torturar.
És que és l'any per excel·lència del Fantàstic a més, i hi ha un documental sobre aquest any. Sobre
doncs mira,
el 82 com a any del Fantàstic.
I tu, sí, i Víctor Victòria, i el que vulguis.
Veus, les ajudes de l'Alba em venen molt bé perquè es demostra que sí, que el 82 va ser una passada. Jo vaig néixer el 83, quina vena.
I jo el 81.
Ah, mira, se'ns ha escapat a tots, però bé, la qüestió és que amb el 82 i el 55 arrenquem un nou programa de La Finestra Indiscreta, i a més avui tenim companyia extra. Per tant, fins les dues de la matinada no us perdeu ni un detall del bonic programa que fem a Catalunya Ràdio.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
I és un programa que, a més, li dediquem a una persona molt especial, a la Joana d'Arc.
A Joana d'Arc, però a veure, un moment, eh? No Luc Besson, no Victor Fleming, no, la més autèntica. 21 d'abril del 1928, per tant, fa 95 anys, de l'estrena de La passió de Joana d'Arc, de Carl Theodor Dreyer amb Maria Falconetti, amb fotografia insuperable de Rudolf Maté. En fi, tot el programa d'avui hem de fer una reverència total a aquest clàssic del
cinema.
Estarem
mirant aquells ulls que estic segur, Alba, que tu et deuen fascinar.
Totalment. És que per mi és una icona màxima. I també és una icona per la Sigourney Weaver, crec.
Mira, Sigourney Weaver, jo crec que en parlarem avui, eh? En parlarem una miqueta. Sílvia Andrés, Eduard Nas, Oriol Fidalgo, Dani Jiménez, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alba Laguna, Alice Tapiol, i avui la col·laboració especial del Juanca Tortosa.
Bona nit.
Què tal, Joan Carles? Com estàs?
Molt bé, estic al·lucinat.
No, home, no al·lucinis tant. Ara parlarem amb tu amb atenció, però de dues a tres l'audiovisual, també.
Sí, evidentment, un audiovisual que avui us portarà Els homes i les dones del carrer, Derrota les nits de Cabiria, de Barry, Midnight Cowboy, de Tele Riu, una xica tan decente com jo, i de North, Cuatro Confesiones.
What do you think?
I think you're a fine figure of a woman.
I wasn't asking about me, I was asking about the apartment.
Oh, it needs a man's touch.
Incidentally, for future reference, no woman who fancies she has a good figure likes to hear she's a fine figure of a woman. The two aren't the same at all.
We belong to a mutual.
Doncs bé, així per començar la cosa, relaxadament...
Segon aniversari
de la nit. Sí, de fet és el segon.
Si Joana d'Arc acaba de fer 95 anys, o fa 95 anys, aquesta dona és viva i fa 90 anys el dia 26 de Texas. 7 premis Emmy, un show de televisió absolutament mític. No sé si algú recorda, admira encara o sap qui és Carol Burnett, però aquesta alumna, amiga i adoradora de Lucille Ball, cantant aquí amb Rita Hayworth, a un show seu de l'any 1971.
Belong to a mutual.
Reina de las Llágrimas, Risas y Lágrimas, que no es Sonrisas y Lágrimas, en Walter Mazao o Las Cuatro Estaciones. La Molly Malloy de primera plana, la Miss Harrigan de Anning y la Miss Crackett de Qué ruïna de funció, la que portava les sardines durant tot el Noises Off del Peter Bogdanovich.
Meravellós.
90 anys de Carol Burnett. Oh.
Stop putting yourself down. There's one character you do that's a classic and I'd love to try it.
És com la Rosa Maria Sardà, però a l'americana.
La finestra indiscreta.
Lo tengo dentro.
Aquesta setmana estem posseïts infernalment per 20.000 espècies d'abelles i per l'esperit de Diane Keaton. I en setmana de Sant Jordi cantarem a les dones i els llibres i el llegirem un, de Quentin Tarantino.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Doncs ja ho he sentit. Avui tenim una col·laboració especial, el Joan Carles Tortosa, i et posem una miqueta de Morricone, perquè ens has dit que t'agradava molt.
Gràcies, gràcies.
Però també et dic que la missió també dius que t'agrada molt, i dius, ostres, això... Quan va venir la Maribel Raya, ja ens ho va dir, sí. Dius, ostres, que, en lloc dels finestrers us direm els missioners.
Què ens està passant, perquè, ens està passant, eh?
A tots...
Doncs aquesta música que captiva, eh?
Sí, doncs mira, avui donarem una notícia molt relacionada amb Cinema Paradiso, precisament. Per tant, apunta-te-la, que veig que estàs prenent notes de tot.
I tant, i tant.
S'ha portat el llibre de la Desi, avui la Desi no hi és, però un dia te'l signarà, eh? M'ho ha dit.
Gràcies.
Doncs escolta, Joan Carles, no ets molt de sèries, dius, però n'enganxes alguna de tant en quant?
Bueno, tinc algunes pendents, eh? Per exemple, Barry, m'agradaria començar a veure-la.
Aquesta... Home, ara s'acaba, per tant,
sí,
ja pots fer-ho
complet. Sí, vull dir, ara és el moment de veure-la ja, que sí, ja veure sí. La final. I però sí que guardo bons records, per exemple, de la que vaig... A veure, estic pensant una miqueta... Vaig seguir una miqueta el Fantàstic amb Walking Dead, quan vaig cansar.
Final... Com tothom, perquè sempre... portaven 11 temporades.
I prou. Dius, prou. Sí. Però, per exemple, aquesta que és de... crec que és This Is Us, la britànica, no sé si la dic bé o...
This Is Us? Però no, aquí, l'adaptació del videojoc, vols dir? O...
Ah, no, perdó, m'he confós ara. No, era una altra.
No passa res. I, per altra banda, tenim sort d'enganxar-te aquí, perquè, escolta, dius que t'agrada molt la missió perquè vas estar amb una ONG de maristes sí. Al Paraguai.
Sí, sí, col·laborant dos estius, sí, sí.
I li agrada molt The Banshees of Inisherin perquè vas estar fent un Erasmus allà. Per tant, escolta, t'has mogut molt i has anat relacionant sí, aquí. Pel·lícules.
Irlanda és preciosa i és la meva segona casa, de veritat, perquè he tornat diverses vegades i aquella pel·lícula és que retrata molt bé el sentit, la manera de ser d'ells, no?
I també has vist La hija de Ryan, m'imagino, o L'home tranquil.
També, i L'home tranquil. I he anat al poble on es va rodar, també.
I Disfree.
Sí.
Bueno, que no és Disfree la ficció.
Con, si no recordo malament. Mm-hmm. I bé, bueno, és espectacular, eh?
Doncs si t'agrada Irlanda, tens pendent de Rick Gales, que ja ens ho deies en el correu, també.
Bona sèrie.
Sí, molt divertida.
I de què et ve aquesta passió pel cinema i potser per La finestra indiscreta? Sí.
Bueno, pel cinema, jo recordo d'allà de petit haver anat a veure Superman amb el meu pare i també, bueno, em va impactar, no? Tot el cinema gran. Recordo que era Palau Balanyà. Després em vaig enganxar amb Star Wars, perquè soc molt fan de les grans galàxies, i sí que recordo molt la Rubí, hi havia un cinema que es deia Rubí Palace, i ha desaparegut, com molts, per desgràcia, i que m'agradava, m'entretenia cada dia que tornava a l'escola de veure els rètols, els cartells que hi havia de pel·lícules. Em va impactar molt el d'Holocaust o Caníbal. Encara m'agafa mals sons. Però molt bé, molt bé.
Doncs mira, aquí...
Ve de petit.
Amb l'Alba coneixem un personatge de Sitges que el porta tatuat al braç,
sí,
aquesta
portada. Sí, la dona empalada, no?
Sí. I La finestra l'escoltes des de quan?
A veure, esporàdicament, de fa anys, però ara fa com 2-3 anys que és cada setmana. Sí.
Molt bé. I, a més, bé, et vam preguntar, ja que la missió ja s'ha parlat, parla'ns d'una altra pel·lícula. Canviem de pel·lícula. Canviem de director, però no canviem ni d'actor ni de compositor.
Cuando uno le ha traicionado a un amigo, hay que vengarse. Verá, señor ministro, yo también tengo una historia. Algo más sencilla que la suya. Hace muchos años, yo tenía un amigo. Un querido amigo. Le entregué para salvarle la vida. Pero le mataron. Porque él lo quiso así. Fue una gran amistad. Acabó mal para él y mal para mí también. Adiós, señor Bill.
El testament en vida de Sergio Leone, Érase una vez en América. Per què aquesta pel·lícula, que és tan especial per tu?
És que reuneix moltes coses, penso, eh? Però a part de la música preciosa, el director, no? Com una gran obra que deixa, no? És l'última, crec que va fer ja, com una superproducció, potser de les últimes que quedaven, també, perquè fer decorats no? A Roma, perquè tot eren decorats, alguna cosa gravada, suposo, en exteriors, i després a De Niro, un dels actors que a mi m'han marcat molt de sempre. Vull dir, aquests són els elements que jo crec que...
Sí. Aquella pel·lícula havia de durar 8 hores, eh? I ara la gent s'escandalitza amb les gairebé 4 que dura la nova pel·lícula d'Scorsese. Sí.
Efectivament, i una pel·lícula que és veritat que va ser de les últimes grans en aquest... I per això segurament va ser una mica incompresa, perquè ja l'any 84, quan es va estrenar, el canvi de xip, estàvem amb Spielberg i Regressos al Futuro, i aquest tipus de pel·lis s'havien fet als 70,
sí,
no? Sobretot.
Ja quedava com una mica més clàssica, no? A mi també m'encanta per això, i aquesta banda sonora és que és un dels tops de Morricone, bueno, pell de gallina.
Hem dit que era una vez en América.
Sí.
Perquè a vegades ens tirem a la piscina i ens oblidem d'assenyalar l'oient.
I ara que diu l'Alba, lo de la banda sonora, tinc entès que l'havia fet abans de la pel·lícula. Pot ser que a partir
hi ha una història, si t'explico tota la història, perquè jo vaig fer una sèrie de concerts amb el Carles Casas explicant coses de Morricone, etc. I és una història molt més complicada, però només et diré que ell havia de fer la música dels Padrins. I no va poder, i encara que el pare de Coppola i el pare de Morricone eren amics, no hi va haver manera de fer-ho. I ell ja havia començat a preparar el que havia de ser la seva música per als Padrins, i la va reciclar per fer la música de Érase una vez en América.
Déu-n'hi-do.
O sigui, imagina't el Padrí amb aquesta música.
Sí, clar.
Però és que La derrota està molt bé, també. O sigui que...
Canviem gànsters italians per gànsters jueus, no? Perquè una miqueta...
Efectivament. Doncs, Joan Carles, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
A vosaltres.
No se'n va, eh?
No l'estic acomiadant. L'estic donant la benvinguda.
Gràcies.
Perquè una cosa sí descobriràs de La finestra i és que anem a tot drap.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Sometimes I just can't take it. Ho cregueu o no? Això són els Coldplay, eh? Imagina't, Alba. Que no...
Com ha canviat la cosa, eh?
Sí. Des d'aquells clocs i aquell Yellow, sí. No? I bé, ara estan aquí punxant, no?, pràcticament.
Bueno, però té gràcia perquè, com que està tot venut en els 4 concerts aquests que faran el mes de maig al Palau Sant Jordi...
No, a l'Estadi Olímpic.
A l'Estadi Olímpic, perdó.
Sí.
No, ni una entrada...
Per 4 concerts, és molt
doncs,
bèstia,
eh? El concert sencer ja s'ha estrenat en pantalles de cinemes, amb un so estereofònic total, és a dir que... En lloc de veure els petitets en l'escenari molt lluny, sí. Es podreu veure allò a tot
doncs,
i ple.
Ha entrat al top 10 de les pel·lícules més vistes, per tant, aquest experiment funciona.
És que aquesta es va estrenar dimecres, o sigui, que ja ha fet carrera, eh?
I cada vegada funcionen més, efectivament. Mm-hmm. Doncs bé, els escoltarem una miqueta, sobretot aquests temes del nou disc que venen a presentar. Però em sap greu dir-ho, però les estrenes d'aquesta setmana venen molt marcades per el tòpic de nens torturats.
Eres esto, Dani. Lo he encontrado.
Lo tengo dentro. No dejes que posea a mis hijos.
Si ho diu explícitament, eh? Posea mis hijos. Arriba la nova entrega de Possession Infernal i el primer que celebro és que aquesta pel·lícula s'havia d'estrenar per HBO Max. La Warner era el que tenia previst, però veient com està funcionant el cinema, ha dit no, val la pena tornar a anar a les pantalles. Per tant, primera bona notícia. Segona bona notícia, Alba. T'ha agradat la pel·lícula?
Doncs m'ha agradat força. A veure, jo crec que és una bona aposta que aquesta pel·lícula vagi al cinema. O sigui, això ho tinc clar i crec que pot funcionar bé. perquè és un entreteniment pur, o sigui, és doncs litres de sang,
però molts.
Molts litres de sang, has d'anar gairebé allò, sí,
t'esquitxa,
no? Un argument que pràcticament és inexistent, no? Però que segueix una mica doncs tota la tònica de la saga, i aquesta ja seria la quarta pel·lícula, o cinquena, si contem la sèrie, sí. De fet.
No, de fet seria la sisena.
La sisena, sí. Exacte. I bé, és un, bueno, una nova visió, no? En aquest cas es trasllada a un entorn urbà, en lloc de
aquesta és la principal novetat.
Sí. I una mica més li han volgut posar, penso, de dimensió emocional, amb això de que sigui un drama familiar, una tragèdia familiar, com li vulguem dir, no? Bé, jo crec que pot entretenir. Està produïda per Sam Raimi, no dirigida, però produïda sí.
Mm. És millor que Cabin in the Woods?
No, home, de cap manera.
D'acord, és que llavors ja està. Hem de ser honestos amb això.
Sí.
No, a veure, és una pel·lícula que funciona i que té unes quantes morts espeluznants, però sí. Vaja.
Al final, o sigui, al final fa un crescendo,
sí.
molt interessant. I té una mica també de... És que em va recordar l'edifici Venus.
Sí, és que passa tota dins d'un edifici. És la principal novetat. No, Possessió Infernal. Ay, més nens que ho passen malament. A la hija de todas las rabias.
Te he dicho, vente en alto. Si quieres algo, tenés que pelear por eso.
Enséñame tu cara. Mira. Esto sí es una garra.
¿De qué sirve que yo me mate trabajando allá afuera, María? ¡Contestame!
Aquesta és la pel·lícula de les deixalleries de Nicaragua.
Efectivament.
I és una pel·lícula que ha d'estar subtitulada, perquè és d'aquelles pel·lícules que n'hi ha moltes últimament sud-americanes que s'han de subtitular.
Doncs sí. Comença, doncs, això, una pel·lícula situada amb un escampall d'escombraries descomunal on viu gent a Nicaragua. És la pel·lícula de Laura Baumeister, i que és d'allà, però de pares alemanys, no? Pel seu cognom. M'ho va dir al Festival de Sant Sebastià, on vaig veure aquesta pel·lícula, però que, clar, ara em queda una mica lluny, però sí recordo que era una pel·lícula molt impactant per l'entorn on comença. Després l'acció se situa a la selva, pràcticament, on les persones es transformen en animals, gairebé, o sigui, realisme màgic, i a mi em va entusiasmar, doncs, o sigui, tinc molt clares aquestes imatges, per tant, recomano anar a veure La hija de todas las rabias, i, de fet, encara ho he recordat millor recuperant l'entrevista que vaig fer amb la directora, perquè la veritat és que explicava molt bé de què anava tot aquest projecte i d'on venia la idea.
Cuando yo tenía 16 años, como parte del programa de mi colegio, yo tuve la oportunidad de ir a alfabetizar a estas comunidades periféricas de la ciudad de Managua, en Nicaragua, a niños y niñas analfabetos. Y desde ese momento a mí me impactó, por un lado, la adversidad de las condiciones en las que vivían en cerca de este basurero a cielo abierto que se llama La Chureca, pero por otro lado la resiliencia y la capacidad de inventiva y de infancia aún intacta en medio de esta adversidad que tenían estos niños. Y eso se me quedó conmigo. Luego la vida anduvo. Yo hice varios cortometrajes y cuando se presentó el proyecto de largometraje, había este lugar como este paisaje, tanto concreto, geográfico, como emocional, que es este basurero, que a mí, digamos, como que me perseguía y yo no podía dejar de pensar en él, y me pareció un lugar interesante, lo suficientemente interesante y contradictorio, o sea, pero entendiendo las contradicciones como algo que genera drama para aterrizar temas que yo ya venía trabajando, como son la relación madre-hija, las fronteras entre el humano, lo animal y la pérdida.
Me gusta que uses el término contradictorio, porque no sabía mucho cómo abordar esta cuestión, pero es que realmente la película empieza en este basurero, en este vertedero gigante, y hay algo muy fascinante en este espacio, ¿no? Es decir, hay pájaros, hay vida, o sea, es un lugar que dices, bueno, es raro, porque es como una jungla de la basura, realmente, y es horrible por un lado y hipnótico por el otro.
A mí me gustan las películas y las imágenes que te confrontan con lo que estás viendo. O sea, que por un lado te atraen y entiéndase que te atraen por la belleza, porque la belleza tiene esa cualidad que es que nos desarma y de repente, uff, querés ir hacia ella, pero por otro lado luego decís, ¿por qué me está gustando algo tan distópico? Algo tan profundamente jodido, en el sentido, digamos, como literal de la palabra, o sea, que tiene que ver con esta mancha brava de la humanidad. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, o sea, y el hecho de que sea fascinante y a la vez repulsivo, para mí lo vuelve dramático, o sea, en el sentido de que son fuerzas que se encuentran y colisionan y lo vuelven vivo. O sea, la vida no es monotonal, la vida no es solo un carril, hay múltiples carriles pasando al tiempo, intersecciones. Entonces, como que en este lugar todo se cruzaba la posibilidad de el paraíso tropical, porque es frente al lago más grande de Centroamérica, con, o sea, lo que decía, ¿no? La intervención de los desechos humanos, con la propia flora y fauna, con el atardecer. Entonces, todo ahí como desenvolviéndose.
Has hablado antes también de los límites entre lo humano y lo animal. Es que realmente, viendo la película, pues evidentemente los animales están ahí, ¿no? Los perros de la niña, pero también ya cuando está con su madre al principio, los gestos de ellas dos es, bueno, pues es más propio de cuando vas a un zoológico, ¿no? Para entendernos, a ciertas gestualidades. Me gustaría saber cómo trabajasteis esto y por qué querías añadir esta capa tan, pues eso, visceral o así en la película.
Sí, porque, mira, a mí me interesa mucho la corporalidad de las cosas, o sea, la corporalidad de las emociones, cómo las emociones se manifiestan corpóreamente, no solo a través del diálogo. O sea, el cuerpo habla. Nosotros estamos hablando ahorita verbalmente, que es algo propio de los humanos, pero también estamos hablando corpóreamente, que es algo propio de los mamíferos, que nos une con los animales. O sea, porque a nosotros se nos olvida que somos mamíferos. O sea, antes de ser sapiens, somos mamíferos. O sea, pertenecemos a esta gran como unidad. Y esto es todo como una cosa que a mí me fascina, que es regresarle al cuerpo las emociones. Regresarle al cuerpo las emociones que se han llevado solo a nivel sapiencia, a nivel racional. Entonces, a partir como de todo este juego, es que trato de construir personajes en donde no estén tan filtradas las emociones, sino que realmente estén más a flor de piel. Y por ende, el cuerpo hable.
Una finestra indiscreta en punt de swing.
Así como, cariño, si Dios nos ha hecho perfectos, somos perfectos.
¿Tú peludo y esto es ley?
No.
¿Es seco?
¿Eres médico?
Yo no. Y ellas.
Em fa molta gràcia ara sentint aquesta interessantíssima conversa amb la directora de La hija de todas las rabias. Que bé que parla, per cert, aquesta noia. M'ha encantat, que parlava de que són mamífers i d'aquesta mena de colmena o de rusc en què viuen, que en realitat és una deixalleria. I deia com és, i pensava, home, a veure, ara hi ha una pel·lícula d'insectes que, a més, a banda dels sànganos, tots són dones, i immediatament t'adones que el rusc, en realitat, conté moltes espècies, perquè 20.000 espècies d'abelles, i els humans no només ens contentem en quatre categories? Quina cosa tan ridícula. La identitat dona per molt més.
Cert, cert, i de fet d'això parla la pel·lícula, una de les estrenes destacades d'aquesta setmana, que ja va tenir un molt bon pas per la Berlinale, per Hong Kong,
per Màlaga.
Per Màlaga també. 20.000 espècies d'abejas, Alba.
Doncs a mi m'ha agradat molt aquesta pel·lícula. La trobo, la veritat, una petita joia, no? Molt delicada, molt senzilla, i això, les tres generacions de dones que conviuen en aquell estiu tan important per totes, no? D'alguna manera, o sigui, cadascuna amb els seus conflictes interiors i amb les seves pors, i unes interpretacions que també m'han semblat magnífiques, a part de la nena, que ha rebut premi
la Sofia Otero, que té una retirada, cosa... Carla Quílez, una retirada
una
només,
miqueta, no? És, sí, és també, com la germana petita.
Mira, això no ho sentireu a l'entrevista, però també la Patricia López Arnaiz, que sí, fa la mare, ha guanyat, i després a Hong Kong els han donat el premi al cast en general.
Sencer,
i això,
no? Sí. És que a mi, per exemple, un personatge que, potser el que m'ha arribat més és la Anne Gavarain.
Que és la tieta.
És la tieta.
La tieta de les abelles.
La tieta de les abelles. Mm. I aquell personatge i la interpretació m'ha commogut molt. Ja em va agradar molt. Crec que era Pàtria. Era la sèrie Pàtria que va sortir. I bé, no sé, és una pel·lícula doncs, plena de simbolismes. Que, com dèieu, doncs, tracta aquest tema de les identitats que és molt dels nostres dies, no? I és que és molt necessari parlar-ne. I sobretot que li dona molta importància al llenguatge d'una manera molt intel·ligent. No? T'està parlant d'aquest tema i un final magnífic, en fi, recomanable total.
Als 8 anys, Aitor ja sap que voldria ser Coco i acaba triant ser Luisa, però
Lucía.
En tot cas, als 8 anys, brutal, brutal.
I d'això n'hem parlat amb la Steve Alice Urresola, la seva directora, i aquí teniu un fragment. Habràs contestat un montón de preguntes sobre esta pel·lícula. Què t'han preguntat més, sobre aspectos cinematogràfics o socials?
Socials, sí. Cosa que también me agrada y me hace sentir también satisfecha, porque significa que también tocó justo pues donde quería tocar con el artefacto, ¿no?, que hemos creado, que era también puesto al servicio de un tema social que me preocupaba, que me inquietaba o que quería comunicar de una forma distinta para aproximar al espectador también a una realidad que a veces no se conoce o que no se ha vivido tan cerca como para poder sentirla dentro, no solo pensarla, ¿no?
Como has dicho que todo empezó con Sofía, te pregunto cómo llegó, que te lo habrán preguntado mucho, pero imagino que bueno, el casting era ya uno de los momentos claves de este proyecto.
Sí, totalmente, y justo porque teníamos pues a un personaje de 8 años que sostiene una parte tremendamente importante de la película, ¿no? Si no es el 90% de las escenas que está presente, y luego que la complejidad de su personaje y de las cualidades emocionales por las que transita, bueno, hacían pensar que el casting iba a ser complicado, ¿no? Y sin embargo, Sofía apareció en la primera sesión de casting. Sorpresa de todas. Pero quizá por esta autosugestión de el casting va a ser complicado y tal, pues no vimos que a lo mejor había aparecido ya ahí desde el principio, ¿no? Y que estaba ahí delante nuestro, solo que no pudimos verla. Que esto es algo de lo que habla la película y me parece muy interesante, porque ella, como venía con su personalidad y su carácter, que es tan abierto y tan alegre y tan expansivo, pues nos hacía como, bueno, dificultad para ver que ahí estaba ya quizá el personaje de Aitor Coco Lucía, y le atribuimos un papel, ¿no?, para hacer otro de las niñas de la piscina, que nos impidió durante todo ese proceso ver más allá de ese rol que le habíamos asignado, ¿no? Que esto es justamente, nos estaba sucediendo aquello de lo que habla el film.
¿Qué nivel de directrices habías llegado a dar en el sentido de, te lo pregunto directamente, si habíais... ¿Teníais pensado hacer una interpretación un poco ambigua para entendernos o teníais muy claro lo que queríais, vaya?
Bueno, ella, o sea, tenía que tener como muy presente a lo largo del guión y de todas las escenas y de todas las tramas, ¿no?, que desarrolla su personaje, los contextos en los que ella era leída como un niño y por lo tanto lo que se espera también de ella cuando es leída como un niño, y luego en qué espacios o con qué personajes y en qué grado va poco a poco encontrando más libertad para expresarse por quién es, ¿no?, una niña. Pero claro, a mí sí que me interesaba, por ejemplo, que durante esos primeros minutos del film el espectador tuviera todavía la libertad de leer por sí mismo, ¿no?, a este personaje. Y para eso era importante pues también diseñar muy cuidadosamente pues aspectos como el vestuario o bueno, el pelo también, o incluso bueno, algunos otros rasgos que expresa o que manifiesta el personaje en esa fase en la que se encuentra cuando la película arranca, y que es de, bueno, pues de cierta libertad que le proporciona también su madre para expresar y para explorar en la expresión de género, sin pensar que todavía está confrontando algo que va más allá de eso, ¿no? Entonces, sí, esa ambigüedad de los primeros minutos de la película me permitía como dejar también al espectador la posibilidad de leer para después también cuestionarse o preguntarse por qué llegamos a las conclusiones de quién es qué, según lo que vemos, que son al final como armados y consensos culturales y de código social, ¿no?
Pues muchísimas gracias por todas las explicaciones cinematográficas y a nivel social que nos has dado. Felicidades por la película, por el recorrido y por todavía todo lo que tiene que llegar, porque se estrena ahora, o sea que le vamos a pedir a los oyentes que vayan a verla, y felicidades.
Es que ricasco.
Ho he de dir. M'encanten les dones que parlen en aquest programa d'avui. La gateta també.
La gateta sí, sí. També. Home, això són paraules majors.
Cinc persones en aquest estudi, això no ho veiem des de l'època del Covid, gairebé. Doncs escolteu, Joan Carles, si et va agradar The Quiet Girl, que com la cosa irlandesa et tira, segur que et va agradar.
I tant que em va agradar. Molt, m'emocionar molt. Molt.
Doncs has de veure aquesta, perquè no és ben bé el mateix, però crec que et pot agradar bastant també. I per cert, ho diré només un cop per si de cas, oients que veniu a fer tertúlia, no esteu obligats a portar menjar, perquè un dia ho vaig posar com a condició, però aquí en Joan Carles ha portat una coca d'escalivada maca.
Boníssima, com cal. Gràcies.
Estem agraïdíssims només al fet que voleu compartir la curiositat de veure què estem fent i com ho fem. O sigui que...
I tant.
No, espero que no sigui molt decebedor, eh?
No, és impressionant, realment, tot el que teneu aquí preparat i bé. No, i se us ha d'alimentar bé, perquè gasteu molta energia aquí.
També vull agrair a un oient del programa que es diu Miguel Ángel, que m'ha aconseguit, diu, un enregistrament de la banda sonora de la nit del Caçador sense les veus en off dels actors i de Charles Laughton.
Wow.
Introbable.
Doncs escolta, això és gairebé notícia de gatets.
I tant, notícia de gatets, però sabeu que hi ha hagut una polèmica aquesta setmana, i és que arriba en breu a Netflix un docudrama sobre Cleopatra, que fins aquí no passaria res. Però hi ha hagut... Bueno, no hi ha hagut. Hi ha un drama perquè l'actriu és negra.
Sí.
I aleshores els egipcis es veu que estan molt enfadats perquè diuen que la seva reina no era negra.
De fet, no ho era, perquè era d'una dinastia que venia de Grècia, i no ho era. Però devia estar molt cremadeta del sol, potser, no ho sé. Però en tot cas, si la sireneta és negra...
També. Escolta, no hem parlat de 20.000 espècies d'abelles? Doncs escolta, que la gent sigui del color que vulgui. What's new, pussycat?
I l'Àlex segueix fent-nos molta enveja perquè a Cannes veurà l'última criatura de Pixar.
Elemental.
Si podem entrar.
A veure, pobre de tu que no puguis entrar, eh? És el teu deure.
Sí, sí, bueno, allà, vés a Cannes i ja veuràs tu de què va el percal. No és Sitges o Sant Sebastià, allò.
La pel·lícula es diu Elemental i és elemental que la vagis a veure. What's new,
pussycat? I hi ha una notícia que em té horroritzat. Alba, hi haurà una sèrie, alerta, de la meravellosa Crepúsculo. Ara tindrem una sèrie de televisió.
Però aviam, jo
perquè
crec que ja...
Les cadenes s'han tirat totalment, és a dir, tot el que li han criticat al cinema darrerament, i ara la creativitat està en les sèries, estan caient en el,
no,
la mateixa dinàmica.
Una altra vegada aquella dinàmica d'aquella sèrie horrorosa, aquelles bledes solellades i masclisme i tot el que hi havia en aquella...
Ah, i bledes, i bledos, i vampirs.
I sense Robert Pattinson.
Sense Robert Pattinson.
Ni Kristen Stewart.
Encara pitjor. What's new, pussycat?
Àlex, el teu amic, Andrew Lloyd Webber, després de 25 anys...
Va de retro, Satanàs!
S'han acabat, tu saps que s'han acabat a Broadway les representacions del Fantasma de l'Òpera.
Era hora, perquè realment...
Doncs el teu amic saps què va fer?
No.
Es va posar a plorar a l'escenari.
Bueno, se li acaba de morir el fill, eh? Fa dues setmanes vam donar la notícia.
Li va dedicar, sí, pobret. Però vaja, que haureu d'anar a Londres si la voleu veure. Jo la vaig veure a Broadway el 2007. What's new, pussycat?
Gorina Gran, què fas el dia 6 de maig?
No ho sé. Què fas,
Joan Carles?
Tu què fas el dia 6 de maig?
Apunta. Perquè tu t'agradava Cinema Paradiso.
Sí.
Doncs la Sílvia, sí, digueu, no te'n marxis encara. Què passa el 6 de maig?
Doncs que l'actor, el que feia de nen, el Salvatore Caccio, estarà al Gran Sarrià presentant la pel·lícula i tenint
converses amb les persones que vagin.
Doncs una, ara una, no és conya. Quentin Tarantino ha anunciat que farà la seva conferència, la que va fer el Coliseum cobrant una fortuna als espectadors i a tothom, al Festival de Canes. I els crítics hauran de pagar per desentir a Quentin Tarantino. Doncs
ja pots començar a rascar-te la butxaca. Tu que...
Ja corro.
Va, escolta, ara... Ets molt de plataformes o no? Mires Netflix, bueno,
sí,
Prime...
Sí, sí, vaig mirar alguna coseta.
Va,
sí.
Bueno, per si de cas et diem alguna coseta, va? A apuntar.
Es algo realmente muy romántico.
Sí, es impresionante recorrer 8.000 kilómetros para sorprender a una chica a la que solo has visto una vez. Sobre todo cuando ella te ha hecho ghosting, ¿no?
No me ha hecho ghosting, es que no tiene plan de llamadas internacionales.
Joder, te has equivocado de hombre, soy granjero.
Espera.
He sentit una vella.
No, quasi. Esteu al·lucinant, no? Bé, és la gran estrena d'Apple TV d'aquesta setmana. Es diu ghosting, que és aquesta paraula, Alba, que està tan de moda, no?, fer ghosting, no?, en plan,
sí,
t'ignoro.
Tu,
no?
Tu fas ghosting?
Sí, jo no faig ghosting. A molta gent em fa ghosting, segurament, però vaja, com no me n'entero tampoc, doncs no passa res. En aquest cas, alerta, qui fa ghosting aquí, eh? Ana de Armas li està fent ghosting a Chris Evans, el senyor Capità Amèrica. Han tingut una cita, se suposa que ha hagut molt feeling, però ella després no li respon missatges. Total, que Chris Evans decideix anar a buscar-la i descobreix que és una espia superinternacional i ell s'ha ficat enmig de la trama. Bé, és la nova pel·lícula del Dexter Fletcher, el director de Rocketman, i la teniu a Apple TV. A Amazon Prime, alerta, esteu sentint la banda sonora d'Inseparables, la pel·lícula de David Cronenberg, perquè, no sé si ho sabies, Alba,
estàs frisant. Rachel Weisz, és que...
A Prime Video estrenen una sèrie d'Inseparables, però en aquest cas, protagonitzada per Rachel Weisz, suposo, clar, per partida doble, no?
La interpretació que havia de guanyar l'Òscar.
Si hi ha triple, la voldrem.
Gran Jeremy Irons, gran Genevieve Fijol.
La teniu a Prime Video a partir d'avui, també a Netflix. Netflix, ho recomano molt, de veritat. La Diplomàtica és una sèrie amb la Kerry Russell, que segur que t'agrada també.
També.
Menys mal. És una sèrie política, mig dramàtica, mig comèdia, divertidíssima i també intensa en algun moment, no? Perquè en aquest cas és, doncs, això, una diplomàtica que li toca ocupar un càrrec al que no està acostumat, perquè el que sempre ha sigut ministre i home important és el marit, i aquest cop és al revés. I és ella assolint tot el poder i el Rufus Sewell, que és el marit, de cop haver-se de recol·locar en un segon pla. I la convivència és divertidíssima i, a més, és interessant.
Ara em fas pensar que estaria molt bé que fessin una nova sèrie de Yes Minister, la sèrie clàssica i tal, canviant el minister per una minister, i llavors arrodonim una mica...
I negra.
Amb el record de Thatcher, exacte.
Doncs La Diplomàtica a Netflix. I finalment HBO ens porta les millors sèries d'aquesta setmana. Dia 24, segona temporada de Somebody Somewhere, que va ser una gran sorpresa en el seu moment, molt bona. I el dia 27, Love and Death, que és una història real d'aquestes de fanatisme religiós, matances, Estats Units, dirigida per Leslie Linklater, que feia molt que no dirigia una sèrie o una pel·lícula, i protagonitzada per Elizabeth Olsen, a més, que també és una altra garantia, i Jesse Plemons, un altre dels actors.
Aquesta me l'apunto, segur.
Love and Death, a partir del dia 27, a l'HBO.
¿Podría presentarme a Tchaikovsky? Quiero estudiar en el conservatorio.
¿El conservatorio? ¿Para qué? Le convendría más casarse.
Lo único que quiero es pasar mi vida con usted.
Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros.
No es impedimento. Tengo una buena dote.
Escolta, La mujer de Tchaikovsky explica el mateix que explicava La passió de vivir, de Music Lovers, de Ken Russell, és a dir, com es va penjar del músic una dona que es dedicava a brodar i deien que la prostitució, tot i d'origen noble, fins a assetjar-lo sense parar i aconseguir casar-se amb ell, i després, com que resulta que Tchaikovsky era gay i no havia dit, diguem, clarament a ningú, la cosa va acabar com va acabar. El que passa és que la fantasia colorista de Ken Russell aquí s'ha convertit en una versió Fusco dirigida per Dostoyevsky total.
Sí, a mi m'ha sorprès, de fet, m'agrada la pel·lícula, sí. A veure, la trobo una miqueta llarga, però sobretot els punts de foscor als que arriba.
És opaca.
És molt, i una atmosfera totalment opressiva, no? És un molt malaltís, molt sí, malaltís, sí. El matrimoni doncs totalment turmentós. I sí, sí, la interpretació d'ella també m'ha agradat molt, la veritat.
Podria fer-ho Vicky Krieps, també.
Sí, totalment, totalment, sí, sí.
Però, bueno, Kirill Serebrennikov és un tio que és molt, molt, molt competent i molt, molt interessant. El que passa que jo crec que està fent un retrat de Rússia, en realitat, i de la mentalitat russa, que avui dia ens interessa molt especialment, eh? Sí, sí, quina cosa tan torturada, per favor.
Delicat, sí.
Es diu La mujer de Tchaikovsky, allò, per ments potents, diguéssim, i estómacs preparats, i si és tot el contrari, allò, voleu passar una estoneta així i ja està? Doncs sí, quiero, o no.
Tienes un día para convencerme de que lo nuestro va a alguna parte.
No llevo nada debajo.
¿Qué estamos haciendo? Podría estar en casa preguntándole lo mismo a mi mujer.
Como salgas por esa puerta, planearé cómo matarte y salirme con la mía. No puedo hacer esto con el anillo puesto. ¿Así es como se hace?
No, esos son profesionales.
Que és gairebé un vodevil, una comèdia...
D'enredo.
Sí, totalment, però això sí, carai, no sempre veus a Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton, William H. Macy junts, i fins i tot els joves també són una mica conegudets, no?
Sí, conegudets, però... Sí.
Quedan
al costat dels pares, pobrets meus.
És
una mena, Los padres de él o de ella, però una mica més dramàtica, per entendre'ns.
Més o menys, sí. I falten les cendres de l'àvia damunt de la xemeneia... I és una mica Neil Simon, per entendre'ns, i jo m'he quedat de pedra de veure lo sobreactuada que està la Diane Keaton, lo divertida que està la Susan Sarandon i lo especialment bon actor que sembla més Richard Gere en aquesta pel·lícula.
Doncs mira, escolta.
Sí, és un repartiment que ja el sents, no?, i dius, ai, mira, fa gràcia, fa com gràcia, no?
Anem-la a veure, tu. Sí, quiero o no, i és l'excusa o el motiu per el que ha tret la Sílvia per fer-nos un Strange sobre quin dels quatre, sorpresa, sorpresa.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
És una de les actrius que ha marcat tendència tant al cinema com fora de les pantalles, la típica persona que t'agradaria tenir com a amiga. Avui, a l'Strange, Diane Keaton. Diane Hall Keaton va néixer a Los Angeles en una família típica americana. Va decidir dedicar-se a la interpretació quan la seva mare es va presentar a un concurs que es deia La senyora de Los Angeles. La filla va pensar que les càmeres eren una manera molt divertida de passar el temps. I no es va equivocar. Va començar al teatre, on va fer de Blanche Dubois a un tramvia anomenat Desig. Després va ser suplent a l'obra de teatre Hair, fins que arriba Somnis d'un seductor, de Woody Allen. Sabíeu que gairebé la descarten per ser massa alta? Seems like old times having you to walk with. Poques actrius tenen la singularitat que poden explicar els grans èxits de la seva carrera conjuntament amb els grans amors de la seva vida. Keaton pot. I trobarem tres èpoques. L'era Woody Allen, l'era Al Pacino amb alts i baixos i l'era Warren Beatty.
No puedo creer que realmente esté en Beverly Hills.
Sí, la arquitectura realmente consistente, de veras. Estilo francés al lado del español, del Tudor, del japonés.
Oh, qué limpio está todo por aquí.
Es que no tiran la basura a la calle, la convierten en programas de televisión.
Annie Hall és una de les meves pel·lícules preferides. Primer apunt, enteneu per què la pel·lícula es diu com es diu? Quan va començar els seus primers passos en el món del teatre, va saber que hi havia una actriu que es deia Diane Hall i per això es va convertir en Diane Keaton. Annie Hall és, per tant, Diane Keaton. Així que, en certa manera, l'Oscar estava cantat. Allen i Keaton van ser durant molts anys parella personal i professional. Aquesta fructífera unió ens va regalar títols com El Dormilega, L'última nit de Boris Krutchensko i Manhattan. Un cop separats, Allen i Keaton segueixen sent amics. I ara anem cap a Al Pacino.
Esto es peligroso para ti, Michael. Estás en Sicilia.
Amo este país.
¿Por qué?
Verás, a través de la historia le han ocurrido cosas terribles a este pueblo. Terribles injusticias.
El seu paper al Padrino, com Kay Adams, la parella de Michael Corleone, interpretat per Al Pacino, és el que realment va posar Keaton en el mapa de la interpretació. Coppola la va triar per davant de Jill Clayburgh i Cybill Shepherd. Curiositats, Keaton ha explicat, això sí, 50 anys més tard, que va fer l'audició de la pel·lícula sense llegir el llibre. És evident que la química d'Al Pacino i Keaton ja va ser molt poderosa durant els càstings. Keaton es va tornar boja per Al Pacino. De fet, li va proposar matrimoni. Ell va dir que no. Anys després, ell reconeixeria que a la vida només se'n penedia d'una cosa, d'haver rebutjat una proposta de matrimoni. I ara torn per Warren Beatty. Keaton i Warren Beatty van començar a sortir 3 anys abans de l'estrena de Red. Keaton diu que Beatty era un somni fet realitat, però un dels prínceps de Hollywood era un conqueridor nat, i ella va perdre el cap. Ell disfrutava amb els focus, les càmeres i la fama. Ella odiava ser el centre d'atenció. La parella va trencar abans de l'estrena de Red. La direcció més aviat complicada de Beatty tampoc hauria ajudat.
¡Oh! ¡No se mueva! ¡Hay un intruso en mi casa!
No se confunde, salgo con su hija.
¡Oh! ¡Que sale con mi hija!
Cualquiera diría que eso le parece peor. Pero ahora...
Harry estuvo a punto de casarse con Diane Sawyer.
¡Oh! Estoy impresionada.
A las mujeres de tu edad las vuelvo locas. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast.
This is... Keaton té fama de ser enamoradissa. Quan va coincidir amb Jack Nicholson a Quan menys t'ho esperes, va gaudir com una nena petita quan li va fer un petó. Però sembla que la cosa no va anar més enllà d'un petó. Tenen una bona amistat i comparteixen passió pel bàsquet. Keaton sempre ha tingut un caràcter simpàtic i no ha tingut cap problema per riure's d'ella mateixa. I també ha estat una icona de la moda que ha gaudit vestint d'una manera molt masculina. The symbol of our love. This ring means commitment. Where the hell's the ring? Yeah. Més de 50 anys de carrera donen per a molt. Keaton, al costat de Faye Dunaway i Katharine Hepburn, és l'actriu que més pel·lícules té en la llista de les 100 millors pel·lícules de l'American Film Institute. Però també pel·lícules més aviat fluixetes i fàcils, com la de El pare de la núvia, La gran boda, Mansió a part, mereixen la seva meravellosa monja, la sèrie de televisió de Young Pop i la sempre especial L'habitació de Marvin. Aquesta setmana també la podeu tornar a veure en pantalla gran a Maybe I Do, al costat de Richard Gere. I've been staring at this blank piece of paper for an hour, trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. Diane Keaton segueix gaudint de la vida al costat dels seus 2 fills. L'actriu, que sempre ha adorat Katharine Hepburn, igual que la seva estimada heroïna, segueix fent les coses a la seva manera. I què voleu que us digui? Doncs em sembla perfecte, perquè s'ho ha guanyat.
So long!
Did you see that? It worked!
Doncs Joan Carles, t'ha passat volant la primera hora de la finestra indiscreta?
Impressionant.
Sí?
Sí, sí.
Val. Doncs
això és tot el que passa, però encara queda una peça per tirar, perquè si no, no hi haurà música per arrodonir la primera part. Si sobreviviu el dia de Sant Jordi i no voleu llegir llibre aquell dia fa 70 anys de l'estrena d'una pel·lícula clàssica, mítica, total. La podeu recuperar si voleu. La història d'un rodamón empassat a l'enlat que salva una família de grangers d'uns dolents dolentíssims amb Jack Palance al davant. Ells de la Paramount, i la van rodar a les muntanyes de Wyoming, que són com la muntanya de la Paramount. Era una pel·lícula amb música de Victor Young, i era la meravellosa e indiscutible Shane, Raíces Profundas.
He de marcharme.
Te apreciamos todo, Shane.
No gusta convivir con un asesino. No hay que darle vueltas, Joey. Por suerte o por desgracia, yo llevo esa mancha.